Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
RAC 1. Notícies. Jordi Casals.
Bona tarda, són les 7. Els experts treuen ferro al repunt de casos de Covid de les últimes setmanes. Des de principis de juny a Catalunya s'han detectat una quarantena de casos de la nova variant de Covid, l'Eris. L'Organització Mundial de la Salut assegura que és una variant molt contagiosa, però diuen que el risc per la salut de les persones és molt baix. De fet, tot i l'increment de casos, als hospitals gairebé no s'està notant. De totes maneres, l'epidemiòleg de l'Hospital Clínic, Antoni Trilla, ha demanat precaució a tothom que tingui símptomes. N'ha parlat a RAC1.
Anirà pujant i veurem fins on arriba, fins i tot pot arribar a ser predominant, però el més important és quina repercussió pot tenir això sobre les nostres vides, sobre la clínica que té aquesta malaltia. I tot fa pensar que de moment no hi ha cap dada que pensis que aquesta variant és més greu o que pot provocar un tipus diferent de malaltia o alguna complicació, diguéssim, que no havíem vist abans, al contrari.
Trilla assegura que l'Eris pot arribar a ser predominant, però de moment no hi ha res que faci pensar que sigui més greu que les variants anteriors. El raper Travis Scott publica el videoclip de Circus Maximus, on hi apareixen els castellers de Vilafranca. En un vídeo que dura prop d'una hora i 15 minuts, la colla castellera apareix a la primera part, on es veu el cantant amb roba castellera, formant part de la colla i participant en l'aixecament d'un 4 de 9 amb folre. La cançó forma part del seu nou àlbum Utopia i ja acumula més de 180.000 visualitzacions en poc més de 2 hores. I les universitats catalanes i espanyoles desapareixen d'entre les 200 millors del món. Això segons el rànquing de Xangai, que és un dels més prestigiosos. La més ben valorada de l'Estat és la Universitat de Barcelona, que retrocedeix una mica respecte a l'any passat i se situa entre les 300 millors. Per darrere hi ha la Pompeu Fabra i l'Autònoma de Barcelona. Al bloc de les 800 hi troben la Politècnica, la Universitat de Lleida, la de Girona i la Universitat Rovira i Virgili. Aquest any l'estudi ha analitzat 2.500 universitats de tot el món, 500 més que l'any passat. Lideren la llista Harvard, Stanford i l'Institut de Tecnologia de Massachusetts. I ara els esports. Amb Pau Bonastre.
L'Al Hilal de l'Aràbia Saudita acaba d'anunciar el fitxatge de Neymar. El jugador brasiler s'acomiada del Paris Saint-Germain després de 6 anys i posa rumb a la Lliga Saudita. L'atacant de 31 anys, que havia sonat pel Barça en els últims dies, com dèiem, jugarà al Al Hilal la propera temporada. Diverses fonts, volíem dir, apunten que percebrà 300 milions en 2 anys. S'ha presentat així davant la seva nova afició.
I'm here in Saudi Arabia. I am Hilal.
També en futbol, Pep Guardiola ha confirmat en la prèvia de la Supercopa d'Europa de demà que Kevin De Bruyne estarà entre 3 i 4 mesos de baixa amb el Manchester City per una lesió als isquiotibials. El rival d'aquest dimecres, el Sevilla, tindrà la baixa d'última hora de Fernando. El jugador del Barça d'handbol, Domen Makuč, ha patit una greu lesió al genoll esquerre durant una estada de l'equip a Bòsnia i Herzegovina. L'eslové, que tornarà a Barcelona ben aviat perquè se li facin exploracions mèdiques, s'ha lesionat durant el Barça Vojvodina, el primer amistós de pretemporada. Els d'Antonio Carlos Ortega l'han derrotat per 39 a 29 en el marc del torneig internacional de Dubai.
I el temps, fins que es faci fosc, la calor continuarà sent intensa a l'interior i aquesta nit tornarà a ser xafogosa a moltes comarques, especialment a la costa, on molts termòmetres no baixaran dels 25 graus. Demà tornarà a ser un dia tranquil i amb domini del sol, tot i que estones el cel quedarà mig ennuvolat i fins i tot tapat a ponent i al sud, amb algunes gotellades entre la tarda i el vespre. Això és tot per ara. Us deixem amb Apartaments Hawaii i tornem amb més informació d'aquí una hora.
Somnies passals com mai, sintònics de RAC1, Apartaments Hawaii.
Molta atenció a aquelles persones que ara mateix esteu de vacances, que teniu un mòbil a la mà i normalment pengeu post, feu publicacions de les vostres vacances. Perquè què passa? Tu vas a llocs, volem fer fotos... perquè després et quedi bé a l'Instagram. I és veritat que són llocs bonics, però tu quan hi vas no són com els havies vist als anuncis.
No, i a
està replet de guiris.
A mi em passa també que...
Guiris
que...
com nosaltres.
Sí, però a mi em passa que quan estic sóc a casa meva i veig que la gent està de viatge a algun lloc i potser hem penjat 300 fotos i penso, mira, ja no cal que hi vagis, perquè ja ho has vist tot. De tots els angles possibles, ja ho has vist.
Ja ho has vist. I des de casa es veu millor, clar que sí. Doncs mira, d'això en parla la Laura Grau, el No ho sé, amb aquesta secció de viatges i xarxes socials que escoltarem a continuació.
Quan arriba la calor, com a mínim a mi, em porta aquesta sensació de bon rotllo, entre cometes.
Sí.
Però després hi ha aquestes onades de calor i aquesta xafogó...
Clar, si no dorms és complicat.
Que dius, però què dius ara? Com més que tan alegres que faci calor? En fi, aquestes contradiccions quotidianes que tenim a la vida. Precisament avui vols parlar de l'època de vacances, dels viatges també, no? I de tot el paper que juga això a les xarxes socials i sobretot en els últims anys, a les vacances a vegades s'han convertit en un aparador, no? Més que, no sé si gaudim de les vacances o fem vacances per penjar coses...
Per fer veure que gaudim, per autoconvèncer-nos, sí.
És complicat, eh?
Sí, és tot un tema que jo crec que avui farà explotar el cervell de més d'un oient, perquè a mi m'ha fet explotar un article de The New Yorker, d'Agnès Callar, que ha estat molt compartit i reflexionat sobre tot això. Us el recomano moltíssim. Des que tenim internet, aquesta etiqueta de viatger sembla que s'ha popularitzat fins al punt que és obligatori ser-ho, vull dir, és desitjable pràcticament per tothom. Quan anem de viatge és obligatori publicar-ne alguna cosa, si no sembla que no hi hagis anat. I si ets molt aficionat a tot aquest tema de fer fotos i vídeos de viatges, fins i tot et pots com especialitzar i el teu perfil a les xarxes socials, doncs posar-hi les teves etiquetes de travel blogger, anar-te posant totes aquelles destacades d'Instagram, allò, França, Alemanya, Brasil, no sé què, no sé si has conegut alguna persona que tingui això, però entre generacions una mica més joves és molt habitual.
No, però sí que a vegades he trobat algun perfil que penso, ai, però per què posa tantes etiquetes i només amb l'objectiu d'aconseguir més... Sí. Em fa una mica de ràbia la gent que posa etiquetes.
Doncs sí, és una cosa que s'ha popularitzat moltíssim i és una de les identitats més fàcils, més blanques i més populars que trobo que pots adquirir a les xarxes socials, no? Vull dir, hi ha típica gent que, per exemple, es fa una mena de perfil centrat en la gastronomia, sí. Típica penya pesada que no para de penjar
plats,
tots els llocs on va dinar i sopar.
Fotografies, primers plans.
Però bueno, tenen el seu públic i després, doncs una cosa que si tens l'hàbit de viatjar et surt fàcil és fer-te travel blogger, no?
Sí, perquè no t'obliga a posicionar-te, no? Amb res, no. Pràcticament.
Tu vas a viatjant pel món, amb el molt temps lliure que deus tenir, perquè jo no en tinc tant, i molts diners, i vas fent fotos i vas publicant-les allà, no?
Que després, no sé si en parlarem o no, però si no, et deixo anar el tema i després ja el desenvoluparem, que és aquesta gent també que penja llocs que estan com poc explotats, i de cop el pengen i etiqueten el lloc on és, no?
Sí, sí, que sí, llavors, en parlarà.
Val, doncs no dic res més. No dic res més, va.
En definitiva, què vol dir que tu a les xarxes socials tinguis "m'encanta viatjar"? Si tu, per exemple, et fas Tinder i poses la teva biografia "m'encanta viatjar", què estàs explicant de tu mateix exactament? Perquè, clar, gairebé a tothom li agrada viatjar, no? Vull dir, viatjar en general és divertit, està ben vist, està ben valorat i per alguna raó la gent s'enorgulleix tant d'haver viatjat molt com de tenir més ganes de viatjar. Llavors, això és una de les primeres coses que en aquest article es posa en dubte, recordant filòsofs i autors que fa molt de temps, perquè ara ja no trobaries ningú que pensés així, renegaven del fet de viatjar. Per exemple, el poeta portuguès Fernando Pessoa deia: "Viatgen els que no existeixen. El viatge és per aquells que no poden sentir. Només l'extrema pobresa de la imaginació justifica haver de moure's per sentir." És
home,
gros.
Clar, quan era més difícil viatjar, suposo que era una justificació fàcil. Ara que és més senzill, no? És difícil trobar gent que pensi que viatjar no li agrada, tot i que n'hi ha, també, n'hi ha.
Sí, és més difícil qüestionar-se, no? Com a mínim, vull dir, ja, al final la inèrcia de la societat ens porta a dir, ah, sí, un cap de setmana lliure, doncs me'n vaig a no sé on. Donem per fet que és com una cosa bona fins que ens ho trobem a casa, perquè aquestes alçades de l'any, els que vivim aquí a Barcelona, estem cansadíssims dels turistes. I fa uns anys que ens passa una cosa inesperada, que és que tots volem viatjar, però ningú vol ser turista.
Exacte. I anem a un lloc i preguntem, no, però digue'm el lloc on no van els turistes, no? I
dius, exacte.
Fins... Ets turista, tu.
Totalment, fins al punt de traspassar aquests travel blogs, on la gent recomana llocs turístics, però no molt turístics. Escoltem.
No hagas esto si viajas a Barcelona. Si caminas por la Rambla, no comas en ningún restaurant. Los precios son muy altos y la comida, la verdad que no es muy buena. Entra al barrio gótico y podrás encontrar un mejor restaurante y mucho más rico. Recuerda que no se deja propina.
Justament el que dèiem, no? No vagis al lloc típic de turistes, ostres.
Clar, és com, sigues més espavilat que la resta de turistes, no? I sigues un turista diferenciat dels
exacte,
altres, no?
Més gourmet encara. Clar, el tema és que des que tenim xarxes socials ha perdut cert component de sorpresa també el fet de viatjar, perquè tu pots saber perfectament què et trobaràs abans d'anar a un lloc. Llavors això no és tan interessant. I com que seguim creient d'alguna manera que els viatges serveixen per obrir la ment, per conèixer coses, noves maneres de veure el món, connectar amb altres realitats, tota aquesta cosa tan hippie, doncs passa que, irònicament, els llocs que reben més turisme són els que més s'assemblen entre ells, perquè van perdent l'essència que interessava originalment al turista, no? No sé, al final hi ha els mateixos comerços, les mateixes botigues, els mateixos serveis, tu vas a qualsevol ciutat gran del món i et trobes un McDonald's, per no dir altres exemples.
Sí.
Llavors, és irònic, perquè quan més viatgem buscant la diferència, més fem que aquests llocs que eren diferents originalment acabin sent tots iguals.
Ara, si busques una mica, sí que sempre podem trobar aquest tret diferencial, no? Trets culturals que també ens poden sorprendre, depèn del lloc on anem, per sort.
Per sort, encara podem trobar diferències entre diversos llocs del món, evidentment, encara gràcies, però llavors què passa? Que aquests trets culturals també serveixen com una mena d'esquer perquè tu vagis a llocs a intentar buscar com aquestes experiències culturals, no? S'acaben convertint en un producte de venda i ens els podem acabar trobant molt exagerats o fins i tot mal representats, com en aquest vídeo d'humor, eh?
A veure, a veure.
Humor.
Oh, garçon, s'il vous plaît, un café au lait, merci. Un café au lait, ma chère Navidad, mon ami, moi. Voy a sacar la bailan, voy a sacar la bailan, voy a sacar la bailan, vale, este cafecito suyo, ahí tiene que venir el viernes este café au lait.
A veure, explica'm això.
A veure, això doncs és una escena on, de paròdia on un estranger, un turista francès demana un cafè amb llet i llavors com que està a Andalusia, aquest cambrer andalús diu,
olé,
calla, vaig a fer tot el show que s'espera de mi que faci perquè així, doncs jo què sé, potser aquest turista em gravarà, em viralitzaré les xarxes, el meu establiment doncs tindrà un nom o vindrà més gent, el que sigui, llavors és clar, s'ha de vigilar amb aquesta línia, no?, que separa allò tradicional, folclòric, que forma part de la nostra cultura, amb la banalització i la venda, doncs, d'aquesta cultura fins al punt que s'acabi condicionant per qui la compra, no? Pel turisme, jo què sé, a vegades penso ara mateix, aquí a Catalunya ja tenim colles castelleres que fan exhibicions en càmpings, en sí, hotels, en esdeveniments privats, tal. Clar, de moment és una minoria, molt minoria, però imagineu-nos que de cop i volta l'única manera de seguir desenvolupant la nostra cultura és aquesta, no? Que si els altres ens venen a veure i ens la financien d'alguna manera, ho podem fer, i si no, no, no? I s'acaba com transformant tota una mena de producte comercial. No sé, és una distopia.
Esperem que no.
És una distopia una mica difícil ara d'imaginar, però jo no ho veig tan lluny i espero que no passi, eh? Estic una mica cagada.
Clar, el dubte aquí és de... llavors, què hauríem de fer? Quan anem de viatge, creus que el millor seria, mira, no gravem, no fem fotografies, encara que ens agradi molt, no ho pengem a les xarxes socials.
Clar, és això que deies tu ara fa uns minuts, que és... recordeu no publicar la ubicació de les cales que visiteu. És un dels comentaris que més sentirem aquests dies.
Sí, sí.
Doncs per què? Per intentar evitar que hi hagi aquesta massificació.
Ja he començat a veure posts d'aquests tipus aquest any. Vull dir, n'hi ha cada any, però fa una setmana o dues ja n'he començat a veure, no? De gent que justament diu les 5 millors cales de la Costa Brava, sí, i va posant la ubicació, no? I llavors un munt de comentaris dient no ho facis, això.
A mi em genera una mica controvèrsia aquesta opinió, perquè personalment entenc que hem d'intentar que les coses no es massifiquin i que no vingui tothom de tot el món a trencar tancant d'una cosa que doncs era relativament verge, però d'altra banda són dels pocs espais que tenim gratuïts ara mateix les platges. Llavors jo soc de Blanes, m'agraden molt les meves cales, però penso, per què no puc recomanar cales del meu poble a gent treballadora d'interior que conec? Perquè l'únic dia que té lliure per anar a la platja no hagi d'anar a una platja lletja del Maresme. Clar.
Ui, aquí tindríem molt de debat, Laura?
Sí, no, o sigui, entenc la postura de no penjar-ho a les xarxes socials, però potser el que hauríem de fer és recomanar un petit comitè, d'alguna manera, no? Vull
clar,
dir, no
jo
molesta que vingui algú
el problema,
de Lleida.
Jo crec que el problema no és el boca-orella, és a dir, si tu un amic teu que viu a Lleida, com tu dius, et pregunta, clar, escolta'm, si vaig a Blanes on puc anar, que no sigui doncs, a la platja la primera que et trobes,
dies,
no?
Sí, sí.
És diferent que si tu tens 100.000 seguidors a una xarxa xarxa social, ja, de cop posis l'accés allà molt fàcil, no? Perquè també he llegit alguns comentaris que diu, no, però si jo això, si tu poses a Google ho trobaràs. Sí, però ho has d'anar a posar expressament. En canvi,
ja
tots sabem que amb les stories d'Instagram o amb TikTok, no? Automàticament et surten aquests posts, no? Tu no ho has d'anar a buscar, sinó que a vegades
tu
trobes i dius, ah, no m'havia plantejat en aquest lloc, però ara que ho he vist,
hi
aniré. No,
perquè em genera aquesta necessitat de col·leccionar el cromo, no, també?
Clar, 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 no sé. Fins a quin punt, quin és aquest objectiu de publicar aquestes fotos a les xarxes socials? Perquè a vegades, no sé si és més per dir, jo he estat aquí i tu no ho has estat, o jo tinc com un lloc secret. No sé
sí,
exactament quin és l'objectiu.
Precisament una altra de les coses que assenyala aquest article de The New Yorker, que m'agrada tant, és això que deies ara, no? Que... al final les xarxes socials et poden arribar a generar la necessitat d'anar a un lloc on no haguessis anat mai, on no t'hagis interessat mai per anar. Llavors, una senyal que tens una bona raó per estar en un lloc o per anar-hi és que no tens res a demostrar, que no tens la necessitat de fer fotos, de col·leccionar records, d'ensenyar a tothom que hi has anat. Llavors, quan publiquem això, què volem? Una validació estranya per part dels nostres seguidors, com de... Nois, crec que he anat a un lloc que val la pena, però confirmeu-ho vosaltres, que teniu més
criteri
que jo.
Si tinc molts likes vol dir que ho he patat en aquest lloc, no? Que era el lloc indicat, no?
I crec que és una de les, dels eixos d'animació, jo crec, de l'anunci d'Estrella Damm d'aquest any.
A veure... Per què? Per què creus que aquest anunci... Sí.
Has vist el
curtmetratge? Sí, sí, sí.
Doncs perquè juga molt amb, aquesta, amb aquest sentiment, no?
Recordem, de... la Bat Gyal, que sí, està, crec, al Japó, a Tòquio, em sembla, no? Llavors, per error, veu una story que han penjat, que no haurien d'haver penjat uns amics seus amb el seu vaixell, amb tota la tripulació, que estan fent servir el seu vaixell,
sí,
al Mediterrani, no? I aleshores, bueno...
Li entren ganes d'anar-hi.
Aquestes imatges i diu que vol tornar cap a casa i tornar amb els seus amics.
Doncs jo crec que el punt comú entre Bat Gyal... i la gent corrent que mirem aquest anunci, perquè no ens fem identificar gaire amb el tema de tenir vaixells pel món i estar a Japó i no sé què, és aquesta cosa que ens genera les xarxes socials de veure una història d'algú que està en un lloc i immediatament voler-hi anar, sense tu haver-te plantejat abans si el que et ve de gust és això, simplement perquè ho estàs veient que t'està generant enveja que algú altre ho estigui fent, no? Llavors, un cop estàs allà, demostrar que hi ets, perquè també surt el curt com la Bat Gyal, també participa després dels vídeos, no? Xarxes socials, que tothom vegi que està allà.
Clar, a vegades necessitem més, no, demostrar que hem estat en un lloc, que gaudir d'aquell moment en què estem allà, no? A vegades, és veritat, i això passa no només a les vacances, sinó ho hem parlat altres vegades, als concerts o això,
sí,
que estàs més pendent de la pantalla del mòbil i de que et quedi bé la foto o de gravar aquest moment amb el vídeo, que no pas de gaudir d'aquell moment i de guardar-te un record, no?
Sí, si et fixes, quan preguntes a la gent què ha fet a les vacances o si ha viatjat on han anat, et diuen, he anat a Grècia. I ja està, he anat a Grècia, m'he mogut, m'he desplaçat de Catalunya a Grècia, però no m'expliques res més del que hi has anat a fer, no? O et diuen, he anat al Louvre, però què hi has fet? Ah, he vist la Mona Lisa. Hi ha un estudi que diu que la gent només mira 15 segons la Mona Lisa. Llavors penses, doncs, què fas? Com una mena de cursa d'orientació, vas fent el check,
no? Ja he anat aquí i ja està.
I ja està.
Ja està, fins aquí. No, no, ostres, no sé si ara potser hi ha gent que ens està escoltant que s'ho plantejarà un parell de vegades abans de fer fotografies quan vagi de vacances aquest estiu, no, també?
Jo crec que està bé viatjar i està bé fer vacances, però potser no cal tampoc publicar-ho tot, perquè si no, no sé per què es va viralitzar aquest TikTok fa poquet.
Hay que viajar porque fumar mata, tomar embriaga y amar duele.
Ya está, era sí, eso. O sea, hay que viajar porque fumar mata, beber embriaga y no sé qué más. Ya está, s'ha de viatjar perquè sí, saps? Bueno.
En fi, com a mínim ens ho plantejarem una mica. No vol dir que no puguem penjar fotografies, aquí no lliçonarem a ningú, que cadascú faci el que vulgui, però com a mínim pensar-hi dos segons abans de fer-ho.
Sabies que climatitzar la llar amb aerotèrmia és 4 cops més eficient que amb una caldera de gas? I que si tens plaques solars és el millor complement per reduir encara més la factura? Contracta la teva aerotèrmia abans del 31 d'agost amb Solideo i emporta't gratis un termòstat intel·ligent. Entra a solideo.cat. Solideo, el poder de la teva energia.
Arriba a Vilanova i la Geltrú la primera regata preliminar de la 37a Copa Amèrica. Equips d'arreu del món s'enfrontaran a més de 50 nusos de velocitat en aquesta primera regata tan esperada. Viu la 37a Copa Amèrica, del 14 al 17 de setembre a Vilanova i la Geltrú.
RAC 1.
Si encara no has decidit on anar aquest estiu, si t'agrada improvisar o si tens una escapada pendent, nosaltres t'hi portem també a l'estiu.
Mar, muntanya, ciutats, experiències.
Cada dissabte, de 3 a 4 de la tarda, Viatge bé, amb Esther Muñoz a RAC 1.
Teniu la maleta a punt, oi?
Tots som 1. RAC 1. Aquest estiu arriba a RAC 1 La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
L'estiu és per fer el gamberro, i això és el que farem.
La particular inclinació de la persona homosexual...
Ara què estàs fent de papa?
El lavabo Circ de Salem. Que el llum funcioni amb temporitzador. Fer de Gemma Mengual per tot el lavabo.
He portat un petit aparell que fa sorollets com si estigués Jordi Basté. Escopets a la taula.
Sí. Pop,
pop. Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 9:45 a 10:45, La Clandestina, amb Mireia Ardèvol.
I ara el millor que podeu fer és anar a lligar.
RAC 1. Tots som 1.
Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC 1. La revolució sexual. El podcast ara és un programa.
A l'estiu tenim més sexe que mai. Augmenta el desig. I la revolució sexual arriba a RAC 1, amb continguts totalment nous.
Well, are you ready to go?
Aquest estiu viu el sexe a RAC 1. La revolució sexual. Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada amb Van Alfonso i Rosana Carceller.
El podcast ara és un programa.
RAC 1. Tots som 1. Amb el suport de sexydream.es.
El bufet de refregits d'apartaments Hawaii ja ha obert. No pateixin, no deixen pudor a la roba. Gaudeixin d'aquest millor moment de la temporada de RAC 1 que hem seleccionat per vostès.
Anys de l'estrena de Gent 007 contra el Doctor No, la primera de les pel·lícules de James Bond, aquell primer espia en llicència per matar, l'interpretava Sean Connery, segurament un dels bons més recordats i aclamats. Després el van seguir amb més o menys fortuna altres bons, com el George Lazenby, Roger Moore, que diríem que va ser un altre dels grans James Bond, Timothy Dalton, que no, Pierce Brosnan i Daniel Craig, que jo crec que ha tornat a aixecar el llistó. Motiu dels 60 anys de Bond al cinema, avui volem saber quin ha estat el millor dolent.
És que de Bond es poden parlar de tantes coses.
Clar.
Que dius, els dolents, les noies, els gadgets, els viatges, tot.
Hola, Toni Vall, que no tinc res.
Bon dia.
El millor per tu, Sean Connery?
És que, clar, quan em dieu que vingui a parlar de James Bond, jo no... A mi és la vida, gairebé, James Bond, perquè em vaig aficionar, sempre ho explico, ara, sí. 27 vegades, però és que em vaig aficionar al cinema James Bond, per tant, me les sé totes de memòria, algunes menys que altres, però la majoria sí. Llavors, dir-me el millor...
Saps què he fet avui? No he vist mirar res al guió teu.
No?
Perquè jo tinc un dolent... que és el...
Jo crec que sortirà. No sé quin
segur,
és, però
sortirà. Segur que sortirà, segur. Vaja, perquè sí, segur. Segur. Ara no serà l'1 o el 5 o el 8.
Bueno,
no ho sé.
A veure.
Per tant, jo i l'Ukio anirem del 10 al 1.
Vale.
El dolent de les 10 millors pel·lícules com a dolent, el número 10 pel Toni Vall, després sabrem quin és el número 1. El número 10 és...
És una dona.
Ah.
I és...
Aviam.
Russa.
Very good, Mr. Bond. You've been to Russia?
Not recently. There's a drop in occasionally.
Qui és?
Shooting and out.
És la dolenta de la primera pel·lícula que va fer Pierce Brosnan com a James Bond, GoldenEye. La russa Xenia Onatopp, organitzada per Frank Jansen, que era una russa sàdica que li feia passar canutes.
El dolent o dolenta? Dolent,
no. Ara un dolent.
Dolent, novena posició.
Drown, Mr. Bond. I doubt you get the chance to drown.
Ara, com que hem fet la primera de Pierce Brosnan, aquesta és la primera de Roger Moore, amb la cançó extraordinària de Paul McCartney, Viu i deixa morir, i el Jafet Koto, actor que ens va deixar fa poc, per cert, fantàstic actor de color, que feia aquest doctor Kananga i Mr. Big, que quan volen controlar la droga de Harlem, Nova York i Nova Orleans, i una illa del Pacífic, que és un gust, és una pel·li fantàstica.
Número 8.
My grandmother had an island. Nothing to boast of.
Aquest és... Acabem d'escoltar una entrevista a la parella d'aquest senyor Javier Bardem, Skyfall, aquest Raúl Silva tan recargolat, que et costa entrar-hi, perquè veus el Bardem amb aquell paper amanerat, aquell pentinat, i el primer cop et sobte i dius ai, 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 però llavors la tornes a veure i li trobes bastant la gràcia i els matisos, i a més el passat del personatge vinculat amb Bond, vinculat amb M, vinculat amb el trauma i la venjança, molt bons tots.
Molt?
Molt?
Molt què és dir?
Molt bons, ah, sí, molt, sí. Molt, molt, molt amb la línia de tots els dolents, no? La megalomania. Està molt bé, Bardem com a dolent de Skyfall.
Va, anem al número 7.
But you were so wrong! Because even after I slaughtered you and your little girlfriend, your people would still welcome me with open arms.
Ara arribem també a un altre del Daniel Craig, en aquest cas la primera, Casino Royale, que era sí. una gozada, que diuen.
Oh, yeah, yeah.
I que té aquest dolent tan maquiavèlic, també sàdic, que li fa passar realment en una escena... realment que tement per la famosa i mai prou ponderada virilitat de 007, que és la xifra d'aquest personatge tan especial que Mads Mikkelsen, l'actor suec, interpreta d'una manera absolutament magistral.
Va, encara no has arribat al que m'agrada a mi, eh?
A veure.
Encara no hi serà, ja, ara fotré el ridícul jo. No. Número 6.
His name's Jaws, he kills people.
Hem sentit la veu de Roger Moore dient, aquest és Tauró, el personatge genial de Richard Kiel. A dues pel·lícules, L'espiega em va estimar i Moonraker, l'home de la mandíbula de les dents de cer, que al final es torna bo. És com una concessió que van fer els amos de James Bond, que dius, home, no el facis tornar-li un dolent tan fantàstic en una caricatura. Però bé, tot i així, és mític el personatge de Tiburón de L'espia que em va estimar i de Moonraker. L'adoro, vaja.
Per mi, aquest estaria entre el top.
Dels bons,
també. Anem al 5, eh?
El 5.
El 5 dolent, la meitat.
Mira, celebrem els 60 anys de l'agent 007, celebrem els 60 anys d'aquesta pel·lícula. L'agent 007 contra el Doctor No, aquest personatge tan estrany que vol controlar el món a partir de la força nuclear i que és mig xinès, mig americà, amb les mans de ferro, i realment fa por. A mi el Doctor No em segueix fent por, perquè té atemorit tot el mar Carib des de la seva illa Crab Key al costat de Jamaica. Veus que me la sé de memòria.
Però tu no vas dir que això estàs malalt, ets un
sí,
malalt.
Estic malalt, estic fatal. Sí. Però sí, Joseph Wiseman, que era un actor fantàstic, Doctor No, és que és un mite vivent.
Va, no has arribat encara, eh?
Encara no hi som.
Ai,
que no hi serà.
Número 4.
I must congratulate you, Mr. Zarr, and your stables are magnificent.
Built in the 16th century by a Duke. Genial, com Christopher Walken, a Panorama per matar. Max Zorin, aquest... ser objecte criat en l'absolut rancor i venjança contra James Bond. El San Francisco, i amb el món dels microchips i de la qüestió tecnològica com a obsessió, al costat de Grace Jones, que és la seva sequàs i que al final acaba, diguéssim, també passant-se al cantó dels bons. L'escena al Golden Gate de San Francisco final de Roger Moore i Christopher Walken la trobo absolutament insuperable.
Molt bé. Estem al número?
Ara és el número 7. Si no m'ho
equivoco. Tant, queden 3, eh?
Queden 3.
O sigui, anem al podi, ja.
Anem al podi.
Toni Vall.
A veure, si no hi és, què passa? Que...
No, home, em cauràs al peu. Aviam, número 3.
I have decided to ask for a little money in advance. I want this sum of $100 million in gold bullion.
Si tu li preguntes a qualsevol aficionat o no aficionat a James Bond qui és el gran enemic de 007, segurament et dirà aquest, Ernst Stavro Blofeld, l'amo del gat, senyor Calp, que, que està com un llum i que vol dominar el món, i que al llarg de la història de James Bond l'han interpretat actors com Donald Pleasence, a Només es viu dues vegades, el gran Telly Savalas a Saber secret de sa majestat, Charles Grey a Diamants per l'eternitat, i últimament Christoph Waltz a Spectre i sense temps per morir, que a més ha estat fins i tot parodiat a la saga d'Austin Powers amb el Mini-Me i tota aquesta història, no? Bé, Blofeld és història del cine.
Ai, ai, ai. No encara, eh? En queden dues. La segona.
You are looking at an industrial laser which emits an extraordinary light not to be found in nature. It can project a spot.
Les dues últimes són les segurament les meves dues pel·lis preferides de James Bond, i que tenen pues, els, potser els dos millors dolents. Aquest és un individu fascinat per l'or i per les per la seva brillantor, no? per un personatge, un dolent megalòmen, no? Lo següent, Goldfinger, la tercera pel·li de 007. Ai, 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 que no estem sortint, que no, no està sortint, no, no. El dolent del...
No.
Bé, l'actor alemany Gerd Fröbe feia aquest paper. Jo crec que, si no és la millor, és de les millors de la saga, James Bond contra Goldfinger.
Toni Vall.
No surt, és l'últim,
no,
potser.
És l'últim, no ho sé, no em fallis, perquè si em falles amb aquesta, però ai, no em fallarà, jo crec que no em fallarà, espero que no em fallis.
A veure.
Aviam, tira.
As $1 million a contract, I can afford to, Mr. Bond. You work for peanuts. A hearty well done from Her Majesty the Queen and a pittance of a pension.
Apart from that, we are the same.
Per ell, aquest és el millor dolent. Per Toni Vall...
És que és un doble. Un doble, un ex-equo.
Sí.
Christopher Lee.
Sí, senyor.
Ah.
I el
nan.
Escaramanga.
I Nick Knack.
L'home de les pistoles.
L'home de la pistola d'oro.
Hosti, aquest és el gran dolent.
Ho hem fet emocionant, no?
Hosti, sí, de bo, i no ho havia mirat, eh? Que no ho havia mirat, eh? Hosti, per mi és el millor dolent, amb diferència.
I jo, perdoneu, l'home de la pistola d'or la veuria
cada mes. M'han entrat unes ganes de veure-la.
Cada mes veuria.
Aquella platja,
clar, la platja
amb ell portant-li portant-li tot el que vol ell, perquè sí. És un criat i tot, i tots són malvats, dolents. Hosti, sí, que bona.
Sí, és molt bona.
Menys mal.
Bueno, acabat d'això,
T'ha salvat. Escolta'm, si ara hi ha algú que no hagi vist cap pel·lícula, ara et fotrem un compromís.
A veure.
Si ara et pregunto, algú que no hagi vist mai cap James Bond.
Per on comença?
Sí.
Per la primera.
Sí, eh?
Jo començaria per Agent 007 contra el Doctor No, 60 anys i en plena forma.
RAC1 Podcast.
RAC+1 presenta la Píndola de Salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa. Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Tots som 1.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Apartaments Hawaii els informa que el servei de socorrisme està a punt de finalitzar. Gràcies per la confiança.
Mira, ara m'agradaria recuperar un Chelsea Hotel de RAC+1, la plataforma de podcast de
RAC1. Sí, de l'Olga Suanya.
De l'Olga Suanya, que jo sempre he dit REM. Saps el grup REM?
Sí.
Doncs he descobert que no s'ha de dir REM.
I com s'ha de dir?
R-E-M. Bueno, l'Olga ho diu millor, eh?
Ella ho explica.
Ella ho explica.
Ah. Segur que la coneixeu. És Shiny Happy People, un dels temes més coneguts de R.E.M., la banda liderada per Michael Stipe, que aquí sempre hem mal anomenat REM. Van llançar la cançó el 1991 com a segon single d'Out of Time, un dels treballs discogràfics més rellevants de la seva carrera. I és que, tot i que és un disc que no va agradar gaire als seguidors més fidels del grup pel canvi d'estil que presentava, és, sens dubte, l'àlbum amb què REM va saltar la popularitat i va sortir del circuit de rock universitari amb tocs indie on es movia per fer-se un lloc en el panorama internacional. Us convidem a estirar el fil de Shiny Happy People, una cançó que darrere d'aquesta melodia alegre i la referència explícita a gent feliç i radiant amaga una història crua i trista. Primavera de 1989. A les portes d'encetar una dècada nova, el món presentava símptomes de canvi en l'ordre mundial que imperava des del final de la Segona Guerra Mundial. Moscou començava a cedir en polítiques d'obertura i relaxament del sistema autàrquic i totalitari de l'URSS. Sentiments anticomunistes s'estenien pels països europeus del bloc soviètic i a la República Popular de la Xina els estudiants sortien al carrer per demanar reformes. I és en aquestes manifestacions on trobem el fil que lliga amb la història de la cançó d'aquest capítol del podcast del Chelsea Hotel.
In the dead of night, 2,000 students marched through the streets of Beijing, calling for democracy, human rights, and the resignation of the Chinese government.
A finals d'abril, aquestes protestes es van intensificar i concentrar al centre de la capital xinesa i van convertir la plaça Tiananmen en bastió d'un moviment en contra de la política de Deng Xiaoping. Els milers d'estudiants que denunciaven la repressió i la corrupció del Partit Comunista s'hi van afegir treballadors que es veien amenaçats per la inflació i l'atur sorgit de les mesures econòmiques del govern. A mesura que avançaven els dies, les protestes s'incrementaven tant pel que fa al nombre de concentrats com per la intensitat en la intervenció estatal per reprimir-les. I aquesta escalada de tensió va acabar de forma tràgica quan el 4 de juny el govern va enviar tancs i efectius d'infanteria per dissoldre la manifestació. Mai s'ha pogut confirmar el nombre exacte de víctimes mortals d'aquella acció militar contra la població civil, però es creu que la xifra de morts pot estar entre els centenars i els milers, una estimació esgarrifosa a la qual s'hi han d'afegir entre 7.000 i 10.000 ferits. Dos anys després d'aquella massacre, a l'altra banda del planeta, REM llançava Out of Time, amb Losing My Religion com a carta de presentació. La cançó va funcionar molt bé comercialment, però conscients que era un tema profund i musicalment força complex, van pensar que per continuar promocionant l'àlbum calia triar una peça més lleugera, i Shiny Happy People era una opció perfecta. Amb el seu riff enganxós de mandolina i una lletra alegre, aquesta cançó es desmarcava de l'estil de la resta de temes del disc. Però el que molts no sabien és que, en contrast amb el seu to jovial i de felicitat desbordant, el títol i la tornada de Shiny Happy People provenien d'un context emocional ben diferent i que arribava des de milers de quilòmetres de distància de la Geòrgia natal de la banda. Ni més ni menys que d'aquell Pequín de 1989, on les manifestacions pacífiques dels xinesos van ser brutalment reprimides. I és que per escriure la cançó, Michael Stipe va inspirar-se en un cartell de propaganda del govern xinès on, en un intent de donar una imatge ben diferent del que realment succeïa al país, presentava una il·lustració de gent alegre on es podia llegir Shiny Happy People Holding Hands, és a dir, persones felices i radiants agafades de les mans. Amb el record de les imatges de les protestes de Tiananmen ben presents, Stipe va agafar aquesta frase i la va incorporar, irònicament, com a part principal de la lletra. D'aquesta manera, posava de manifest la farsa que la propaganda del govern de Pequín estava compartint. Una positivitat fictícia que pretenia amagar una realitat tergiversada. Stipe ha comentat en diverses ocasions que està una mica avergonyit de l'èxit del tema, tenint en compte l'origen que el va inspirar. Però que, d'altra banda, li havia agradat també poder mostrar una versió menys seriosa d'ell mateix i de Rem. I així ho reflectien també en el videoclip que van enregistrar de Shiny Happy People. Segur que el recordeu, amb els músics acompanyats de qui fou una de les vocalistes de B-52, Kate Pearson, mostrant la seva cara més desinhibida, cantant i ballant el tema al ritme de la música, mentre se'ls van afegint altres persones de diferents edats, ètnies i gèneres. Uns anys més tard, la banda fins i tot va accedir a fer una versió especial del tema per al programa infantil de televisió Sesame Street, on van adaptar la lletra de Shiny Happy People per convertir-la en Furry Happy Monsters, monstres peluts i feliços. La part de Kate Pearson la va interpretar un dels Muppets que s'assemblava a ella, amb la veu de l'actriu Stephanie D'Abruzzo, que a més és una fan declarada de la banda.
Come on, monsters! You don't have to cry. We can be happy.
Tres dècades després del llançament, Shiny Happy People continua sent un dels temes de més èxit de Rem. No és del que se senten més orgullosos i sovint fins i tot han reconegut que els incomoda. Segurament per la història que s'hi amaga al darrere i que va servir com a font d'inspiració del títol. Però si a partir d'ara, cada cop que escolteu Shiny Happy People, recordeu els fets que van ocórrer aquell fatídic dia de juny de 1989 a la plaça de Tiananmen, contribuireu a que aquella terrible massacre perduri en la memòria de tots.
No sabia que...
Calla.
Montse Interiors.
Des de quan comencem amb jingles a...
No, jo no ho conto com a jingle, això. Jo ho conto com a cançó. O sigui, aquí ens encanta escoltar música.
Sí, sí, doncs, això és veritat.
Perdona, però això és una cançonassa, la Montse Interiors.
Sí, no t'ho nego, no t'ho
nego. No només fan bons llençols, no només fan roba de la llar de màxima qualitat, també fan bones cançons. És més, proposaria Montse Interiors, ara mateix, que comencin una gira musical per Catalunya... amb aquesta cançó. I ja aniria al concert.
I només aquesta cançó.
I tot el públic. Montse Interiors.
Home, la veritat és que s'enganxa molt.
És que s'enganxa, és que és fantàstic. Que, per cert, Montse Interiors, culpables de que tinguem la tovallola exclusiva dels apartaments Hawaii. Amb això t'ho dic tot. Escolta, acabem ja o no? Perquè és que
sí, no?
Ens tanquen ja, eh?
Quan tu vulguis.
Mira, quan tu vulguis. Avui em fa molta il·lusió tancar la setmana amb un artista que es diu Joan Celorius, que des d'aquí enviem una abraçada. He de ser sincer amb l'audiència. És un artista que ens agradéssim, però és que també és amic meu. Ho he de dir.
I que no és maco, això.
No passa res, no? I té una cançó que és tan preciosa, que es diu Cançó d'amor, que crec que és ideal per posar punt i final a la setmana aquí a Apartaments Hawaii. Et sembla?
Fantàstic.
Doncs Joan Celorius i Cançó d'amor, i amb això ens retrobem dilluns. Adéu, adéu, adéu.
Fins demà!
Amics, obrim avui a l'embalat amb El Chiringuito de George Gidan.
El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito, El Chiringuito.
Las chicas en verano no guisan ni cocinan, se ponen como locas si prueban mi sardina.
El Chiringuito, El Chiringuito.
Hi ha aquest senyor que, ostres, hi haurà un moment que deixarà de sí. fer aquest efecte, potser.
Bueno, fa dos anys que va deixar, no, perquè està, es va quedar titella.
Però dic les cançons,
sí, sí. Sí, no, però és que és un clàssic. Aquesta cançó té una... Això és del 1988, ja no sé ni fer el gol d'aquesta. Són ja 1.500 anys.
No, home, no.
Aquesta cançó té una intrahistòria que és molt bonica. Estava a George Gidan a la... Crec que era... Sí, a la Fèria de Màlaga.
Uh-huh.
A la Fèria de Màlaga. George Gidan tampoc... Que és, imagineu-vos, 80, sí. Fèria de Màlaga, George Gidan, pràcticament era Beyoncé,
hombre,
aquella època.
Hombre, hombre.
Bueno, acabant de fer el concert, sí. 6 del matí,
ai,
diu George Gidan, no el sé imitar, com el nostre amic Oriol, perquè és excepcional. George Gidan deia, pues ahora me quiero comer unos espetos, unes sardines. Bueno, li diu en George, són les 6 de la mañana, és Màlaga, segurament la gent estarà dormint. Va igual, van agafar el cotxe
que quiero unas
i van anar per tota la costa de Màlaga buscant xiringuitos.
Hòstia.
On menjar sardines, i no el van trobar perquè estaven tots tancats, perquè el 88 es va implementar a Espanya la llei de costes, que no sé si us en recordeu com estava antes la Barceloneta.
Home, sí.
Que pràcticament a tocar de l'aigua estava Don Bernardo amb la ovejita, les paelles i tot allò, doncs a Màlaga, doncs escolta, amb tot un dia de les 6 del matí fins a les 12 i mitja d'allò, diu George Gidan que no van trobar cap xiringuito, i el tio va dir, pues sí, m'habéis tocado lo d'allò y quiero comer espeto, si no ha pogut ser, pues ahora y el tio deia, es que íbamos en el coche conduciendo, y me decía, es que quiero el xiringuito, el xiringuito. Pues aquí,
ah, li va sortir d'aquí.
Aquí, el xiringuito.
Oi, perquè, oi, oi.
És, fins i tot és una cançó protesta.
És protesta.
I reivindicativa. El xiringuito.
No vaig trobar.
Quiero estar aquí, quiero espetos a las 6 de la mañana. Bueno, George Gidan, tampoc hace falta que estés todo el rato pidiendo pernó. Mira, i del xiringuito passem a una de les cançons més grans del pop espanyol modern. Demostrant que l'estiu i la platja també poden ser un malson terrible. Una cançó plena de gelosia, rancor y calor.
Estuviste en el estalle y estabas solo en casa sin saber lo que pasaba. No me llamaste ni una sola vez.
Més allà de la qüestió de la cançó d'estiu que apuntàvem, sí, abans amb el xiringuito, és veritat que potser per època de l'any i perquè es fa, tradicionalment s'ha fet molt de cotxe,
sí,
hi havia com una mica les nostres bandes sonores eren una mica les bandes sonores de l'estiu,
sí,
no?
Sí.
De la infància, en certa manera, que era el moment en què hi havia més desplaçament.
Jo tinc molt, com tota la gent, no? Que tenim ja, pues, això, 40 i pico, 50 i tal, bueno, entre boomers, no som boomers encara, no? Etimològicament.
Bueno.
Depèn de...
No, ara et diuen boomer quan tens 29 anys.
És que és una actitud vital.
Ah, ui, espera.
Boomer, o com diu la Juana Duralex, aquesta, sí, los putos viejos, sí, tot, sí, això. Escolta, tots tenim una banda sonora dels desplaçaments amb el cotxe familiar cap a la platja. Particularment recordo els viatges a 350 graus,
sí, sí,
a l'interior del Renault 12, sí, de mons pares, sortint de Sant Feliu per anar a la bonica vila de Torredembarra, amb retencions terribles ja a la puta porta de casa.
Sí, sí, és així, és
ja?
Així.
Va, moltíssima de la gent que ens escolta ara, els 30-anyers,
sí,
els,
sí,
quarentoners, i en general, el que hem dit abans, no? Aquesta gent que la Juana Duralex ens voldria veure morts, ens hem menjat la boca mentre sonava això de fons. La playa de l'oreja de Bangkok. Ara en parlem.
Guardará para
Canta-me-la un poquito. Canta-me-la.
Des d'aquí, si ens està sentint Jaume Molló, perquè crec que està de vacances ja, gran fan de l'Oreja de Van Gogh, sí, i crec que deu estar-ho cantant també.
Tornada!
Però no, oi, per favor.
Vinga, vinga, canta-me-la. Deixa'm fer un parell de comentaris sobre l'Oreja de Van Gogh.
No pots, perquè tens una, escoleneta, tens una escoleneta allà al fondo.
No interrompis.
Amaya del Baix Llobregat. Amaya Montero del Baix Llobregat. Rebájate un poquito. Bájese del escenario, artista.
Deixem-me dir dues coses.
Escoltem això, que és un pop de guitarres molt i molt ben fet. Aquesta cançó té 23 anys. Actualment la indústria discogràfica no hi ha. Ara em dirà, sí que hi ha, per què tal? Mireu, el pop de guitarres, una banda com l'Oreja de Van Gogh, ara no existeix. Ara em diran, és que estan al Sidoní, hi ha molta gent fent pop i tal. Estic parlant de llista d'èxits. Ara, mira, deixeu-me dir una cosa. A Maya Montero i a l'Oreja de Van Gogh van agafar tot el llegat cultural i més popero de Mocedades... per cert, també bascos. La manera cantada de Maya Montero s'assembla molt a la de...
Ara que ho dius, sí.
És molt nasal, però ho van convertir en un pop plus quan perfecte. Jo no sé quants milions de discos van vendre aquesta gent fa 23 anys. Jo recordo gires, això que passava quan a Espanya hi havia calés i tal, a cada festa major de l'estiu estava l'Oreja de Van Gogh. Amb un estiu van igualar el rècord de concerts que tenia Miquel Ríos, que tenia no sé quants i tal, el van igualar. Espectacular. Un tema per reflexionar. On ha quedat el pop rock ara a la societat contemporània? Per mi ha quedat soterrat pràcticament a l'underground i a l'indie.
Sí.
I parlant de...
Perquè tenien una estètica molt indie, no? Era com modernetes a l'època.
Ja, per haver-se matat. Modernetes eren els tipis de col·legio de pago.
Sí,
de,
sí.
Con prendes...
Tenia 10 anys i el recordo com així.
Home, eren els típics pijos de Sant Sebastià.
Més de 2 milions de discos, ara en diuen.
Més de 2 milions.
Clar, és que ara mateix un disc amb 10.000 còpies ja és la...
Clar, pregunta. És que...
2 milions i mig és el setè disc més venut de la història d'Espanya, el viatge de Copperpot.
Sí, ara faré la reflexió del Toni i Tobanyos i Wagner i dels Bumerals i tal. Hòstia, us imagineu? Fa 23 anys això amb xarxes socials, TikToks i tal. Bueno, és que estaríem menjant encara l'Oreja de Van Gogh. Va. I ara anem amb un so contemporani que abans hem parlat amb la Clara Molins, que jo no es coneixia, els ha descobert aquesta setmana, però ella, que com també és
així,
un poquito del baix i un poquito de tal, pues ja els coneixia. Un so contemporani que podríem anomenar els nous Kinkies, tu. Aquella gent que als 80 es portava al radio cassets tan grans, us en recordeu? Bueno, jo me'n recordo, als 80 pues, venia aquella gent pues, con el pelo un poquito más largo por detrás i sonaven els maravillosos Chunguitos, los Chivis, Rumbra 3, Sarai, Sobraos, aquestes coses, no? Doncs ara, aquesta tipologia de gent que els agrada una miqueta la rumba, el calorreo, com deien els Estopa, no? Barreixen una mica aquests sons contemporanis amb una miqueta d'electrònica i tenim una cosa tan meravellosa com aquests tipus que es diuen la plazuela, amb aquest tema que es diu Realejo Beach. Come que quiere una voltecita. Just ara anem a l'altra banda de l'espectre sociològic musical. Gent més blanca que Iniesta després de passar 3 anys a un soterrani.
Sí.
Cuidao, eh? Els amics indis no són gaire a la platja, no? Generalment la gent independent i o alternativa associen, com ho feia mon àvia Quimeta, que està moreno, a gent que treballa al camp. No, per cert, recordem que... recordem que fins fa no gaire moltes dones i homes a l'estiu es posaven pols d'arròs a la cara i als braços per estar blancs i no morenos, no? Portaven màniga curta i estar morena ho feia de pobre, amics. Fa 13 anys, i curiosament a Mallorca, que dius, hòstia, ets indi, no me gusta la playa, no me gusta el calor, i a sobre et toca néixer a Mallorca, no? Va sorgir aquest tema, que és tot un himne estiuenc pels indis espanyols. Sonen els Papá Topo amb el gran, gran tema Lo que me gusta del verano es poder tomar helado.
El verano ya llegó.
sí que Clara Molins li veig clara. Aquest això, moviment dreta-esquerra...
Perdoneu el comentari,
tonti això. Tontipop preciós.
Tontipop correcte.
Tontipop, m'agrada molt.
És totes les faves indis del món amb el... Ai, lo que m'agrada.
Què passa amb ser fava?
No passa res.
No, però si, no, que és una actitud vital. Escolta, però si jo vinc...
Molt millor ser fava.
Bledi indi.
Ara ja anaves a insultar greument i a faltar contra els morts. Ja t'he vist, eh? Ojo, esa boca que tiene del Valle Obregat, eh? No, pues escolteu, a mi està molt bé aquesta cançó. És lo que más me gusta del verano, es tener el pepino en la mano. Ah, no, ese es poder tomar helado. És així, eh?
Va,
parlant de pijeria, perquè tots els oients de l'embalat saben, tots els indis són pijos, de dretes i amb un fortíssim sentiment nacional espanyol.
Oh, és fluent. I això ho puc dir aquí i davant del juez Marchena.
Si fa falta, eh? Per cert, no vull cap citació, que ja tinc els vies comprats i tot això, eh? Als 90 sorgeixen els primers puestos pijos per anar a prendre alguna cosa a les platges, no? El que després coneixerien com els beach clubs, no? Però ha degradat tant el tema que ara associem els beach clubs, i jo particularment els associo a tronistes, a blanquejament de capital i a les xitxes. Les xitxes, que són les putes xitxes. Cachimbas de tota la vida. Que ara sembla, oi no, és que me creo el xa de Pèrsia perquè fem aquí unes pipades. Vinga, va! Bueno, senyora, rebaje el tono también un poquito, eh? Tot això... va sorgir a Califòrnia als 90, això dels beach clubs, no? El beach club, vull recordar que en origen és un puesto a peu de platja, un xiringuito on es fa un beure i hi ha un senyor posant música, atenció, ambiental.
Sí.
És a dir, allò no és un puto after a les 6 del matí, cataponca. Jo l'altre dia vaig estar a Castelldefels i vaig mirar el rellotge tres cops i vaig pensar, són les 6 de la mañana en Amnesia Ibiza o són les 12 del mediodía en Castelldefels?
Sí, sí.
És tal. Tot això va néixer a Califòrnia, no? I va, acabarem aquest recorregut per platges i xiringos reivindicant un cop més lo nostre.
Ara.
Lo nostre! D'acord que ara ho peten els de Cosins amb el Condis per Condis, el reggaeton ja és indissoluble de les nostres vides, però deixa'm tenir un record pel mestre i per tota aquella gent que encara porta una pinta per pentinar-se a la butxaca del darrere dels texans.
Oi, oi,
rematem l'embalat d'avui amb la platja que hi ha avui, amb la platja nostra, rematem amb el mestre Paret.
Una lágrima cayó en l'arena. En la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima, una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Me pediste un beso, tú me pediste un beso, en la orilla del mar, y como no te lo daba, como no te lo daba, tú te pusiste a llorar. Y una lágrima tuya, hay una lágrima tuya, en la arena cayó. Y una ola atrevida, hay una ola atrevida, hacia el mar la llevo. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. ¡Oh! Si yo la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera encontrar. Yo la pondría en tus labios, yo la pondría en tus labios para poderte besar. Una lágrima cayó en la arena, ay, en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, la que quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena cayó tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, en la arena, en la arena. En la arena, en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar.
Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.